seva vinga. Em trebo, Jair. Aquí, Peyu.
Aquí, Neus Rosell. Em trebeu, company?
Poneu-vos molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure de tot.
El búnquer.
...1743... Baudry, Confederació Suïssa, actual Suïssa.
Què?
Què?
No, res, bé.
Ah. Que no ho he dit bé, Baudry.
Jo hauria dit Baudry.
Baudry.
Però Baudry. Si tu vols dir Baudry. David Baudry.
Quants suïssos ens escolten?
Mira! Pocs.
Saps qui ens escolta, com ho va dir l'altre dia?
Qui?
El Ramon Pellicer, tu. Què?
Ramon Pellicer! Ramon Pellicer! Ramon Pellicer!
A dalt de la cadira!
Pobre home, no. ara està passejant el gos per allà a casa seva, escoltant aquesta bestiesa.
I el gos s'està tornant boig, perquè diuen el nom del seu amo.
Envia'ns una nota d'àudio, Ramon, un dia.
Amb aquella baguarra.
Ostres. Doncs Ramon Pellicer m'ho va dir, hòstia, m'ho passo molt bé i m'agrada molt i tal. I jo vaig quedar estupefacte perquè no m'ho esperava.
Sí, és veritat, no en som conscients que la gent ens escolta. Clar, jo penso que només ens escolta aquesta gent que tenim aquí
el
davant.
El poble, el populatxo.
Aquesta gent i les nostres mares.
Exacte,
ja està.
Exacte. Bé, anem a Baudry, has dit? Baudry?
Sí,
a Baudry.
Bueno, és que he sentit que ho deia la Neus.
Vale.
Jo què he de saber de com parlen a Suïssa?
A Baudry és on hem de trobar-hi en Jean Marat i la Louise Cabriol, un matrimoni de protestants francesos.
Cabriol. Val.
És un matrimoni de protestants francesos que també tenen orígens italians i arrels espanyoles.
És el millor de cada casa?
Sí, noi.
Francesos amb orígens italians i arrels espanyoles?
Sí, hi ha una mica de tot, eh? La parella que sigui protestant ha forçat la seva fugida de França.
Sí.
Les autoritats franceses estan perseguint els protestants arreu del país. Si els enxampaven, el millor que podia passar era que els enviessin a galeres. És una França massa autoritària, que no respecta les diferències religioses ni ideològiques.
Doncs què toca avui? Algú de la Revolució Francesa?
Doncs,
perquè per l'època que estem...
Tot sembla indicar-ho. El protagonista d'aquesta història és el fill del matrimoni. Es diu Jean-Paul. Jean-Paul.
Endavant amb en Jean-Paul.
En Jean-Paul...
Jean-Paul.
Creix des de la visió de l'Església protestant. Odia que els catòlics siguin amants... Amants,
què? No. Ui, quina...
Perdó.
Quin esglai.
Sí, perquè si aquí posàvem amants ara...
Teníem un problema, no?
Sí, perquè a continuació de la frase ens haguéssim enganxat els dits, eh? Manats per un papa, era la frase. Odia que els catòlics siguin manats per un papa.
Va.
Res a veure en que siguin amants
d'un papa.
D'un papa. Que a vegades es confonen les coses.
Sí. Som molt amants d'un papa del grup de música.
Sí.
Això sí que podria ser.
Un papa. Bé, ja de pas, també odia el despotisme dels reis francesos. Massa poder concentrat en un sol home.
Clar.
En Jean-Paul creixerà tots aquells anys a l'exili, mentre els seus pares li expliquen que a França hi ha el millor vi i els millors paisatges. El 1759, quan en Jean-Paul té només 16 anys, la seva mare mor sobtadament. Després de passar uns mesos de dol, el nostre amic fa les maletes, deixa enrere les terres suïsses i emprèn un nou camí cap a Bordeus. I per fi pot veure aquella terra tan anhelada, França.
Ja tampoc n'hi haurà per tant.
Ah, tampoc és tan maco, eh,
no,
França?
No, França tampoc, no.
No.
Bueno. A veure, té llocs i llocs.
Hi ha puestos que sí, hi ha puestos que sí. Allà inicia els seus estudis de medicina. En Jean-Paul s'esforça a convertir-se en un metge prestigiós, però entre classe i classe també té temps per llegir escrits sobre filosofia, història i economia. I també es posa al dia dels nous corrents humanistes que volten pel país.
Filosofia, economia, història, corrents humanistes, ja es veu que vol fer
moltes
massa
coses.
És que no acabarem bé.
Sí, tu.
Què vols fer tant?
Massa. Per aquí van els trets. En Jean-Paul Marat fa de tot, menys centrar-se en els estudis. Estan dispersos... Ai, estic fi avui, eh? Està tan dispers,
sí,
que no aconsegueix acabar-los.
Ja passa.
De tota manera, això no impedeix que el nano pugui exercir de metge sempre que li vingui de gust.
A veure, perdona.
Què?
Perdona.
Què passa?
Què vols dir? Quan li vingui a mi també em ve de gust ser metge, de tant en tant.
I no ho fas, de tant en tant?
No, no ho faig.
En Jean-Paul pensa que per fer segons quin diagnòstic tampoc cal estudiar tots aquells anys de medicina. Quan els seus companys metges s'adonen que en Jean-Paul està exercint sense haver acabat la carrera, se li tanquen totes les portes.
Deixeu-li, si li fa il·lusió, pobre nano.
Aquí a primera fila hi ha una noia que és metgessa.
Sí, i què?
Què? Neus. Tu una grip a primer de carrera ja la pots diagnosticar. No has d'esperar tenir el títol. No?
No cal dir-ho.
No ho diguis amb la boca petita, diu. Ja està. Ens ho acaba de dir una metgessa.
Ja està.
Ha dit que podem diagnosticar.
Sí. No. Operar un apendicitis no has pas d'esperar, quart.
Una operació d'apendicitis te la faig jo. Te la faig jo. Si me dius on és l'apèndix...
Te la faig jo.
Si me dius on he de tallar sense ja seccionar una artèria...
Sí, és com... Va, a França, la mateixa terra d'on els pares van fugir, sí. Ara es menyspreen les aptituds del fill. Resignat, en Jean-Paul no tindrà més remei que fer les maletes i buscar-se la vida en una altra banda. Pròxima parada... Anglaterra.
Anglaterra són molt més laxes en aquest sentit.
Sí. Som a Londres, eh? A la Londres de 1765. En Jean-Paul sembla que ha trobat el seu lloc. Aquest ambient sí que li agrada. Amb l'ambient de Londres ara diu que vol ser escriptor i assagista.
Carai! Res, no vol fotre aquest tio. Ja se li va, molta ximpleria.
Menys treballar.
Ara vull ser escriptor, ara vull ser dramaturg.
Ara, escolta, si
no volia ser metge.
El 1774 publica un assaig titulat Les cadenes de l'esclavitud.
Carai.
En el seu text critica la corrupció i el despotisme de la societat anglesa. També arribar a Anglaterra i criticar-los el primer, això...
És molt de tio que ve de fora.
Sí.
Ara ja a Barcelona està tot ple d'americans, d'expats, sí,
d'aquests. Que es queixen.
Arriben i, hòstia, els catalans ens volen. Home, noi, vens aquí amb el teu sou de 15.000 euros.
Exacte.
Per tocar-te la polla. Exacte. Per internet.
I diuen bon dia i no contestes.
Sí, no, català no entiendo, no, català. Hòstia! No.
Ah, i el russo sí, malparit.
El russo sí.
Ah.
Que és molt més complicat
perquè,
el rus.
Perquè vaig anar una vegada amb la meva xicota a fer un cafè amb llet, amb un bar a Barcelona.
Sí, què?
I a davant meu hi havia un rus,
i què?
Un anglès, no sé què.
Que era un acudit.
No ho sé. Tothom va demanar el cafè amb llet a la seva manera.
Sí.
Un rus, una...
Sí.
Vaig sentir coses molt rares. Aquella noia anava servint a tothom, no? I vaig arribar jo, i un cafè amb llet. El què? Si al russo l'has entès, a l'anglès l'has entès, aquest senyor que quasi no parlava també. Per l'amor de Déu. I el català no, el català no l'entenem. En fi. 1774 estem, eh?
Ha publicat...
Les cadenes de l'esclavitud. A Anglaterra s'ha iniciat la revolució industrial, una nova era plena d'oportunitats, però també de desigualtat.
Home, i tant.
En Jean-Paul comprova de primera mà les condicions infrahumanes en què viuen els obrers de la ciutat. Continua sent com l'antic règim, però amb màquines i fàbriques pel mig. Ell sap com pateix la classe treballadora.
Però què collons has de saber, tu? Si no has treballat mai.
Què dius, Jair? En Jean-Paul no para de treballar.
Ah, sí?
S'ha vist valent i ara escriu un altre assaig. Que no tingui la carrera de medicina no és cap impediment perquè escrigui un assaig mèdic.
Ah?
Concretament, escriu un assaig sobre la gonorrea.
Cuidado.
Ah, sí?
Sí,
basat en les seves experiències,
els burdells
de França.
Possiblement. Però compte, que aquest assaig fa que la comunitat científica el reconegui com un autèntic doctor.
O sigui...
Molt bé!
No! No aplaudiu, perquè... O sigui, el tio, sense... No t'estudis, eh?
No, cap, ni un.
Arriba i fa... Vale.
He escrit això.
Com és la gonorrea?
I la gent ho aplaudeix. Te has leído l'último de Jean-Paul Marat? Lo de la gonorrea?
Aquesta frase la puc sentir qualsevol bar a Barcelona.
Sí. És la Universitat de Sant Andrews que li atorga tal reconeixement. Amb aquest mèrit sota el braç, en Jean-Paul fa les maletes i marxa cap a França tan de pressa com pot. Ara que té el títol, vol refregar-lo a la cara dels seus antics companys.
Oh, quin tio més rancuniós!
Ara què, ara?
Ara què? Ara que eres el doctor?
Després de vacilar els seus companys, la consulta d'en Jean-Paul Marat es fa famosa. Té clients molt selectes. Algun d'ells són nobles de la cort. Fins i tot gent de la família reial francesa.
Home, que aquests segur que tenen gonorrea tots.
Sí. Posar... Posar una consulta privada ha sigut una gran idea i en Jean-Paul s'està fent ric. Ara que la seva situació és favorable, dedica el seu temps lliure a escriure sobre una cosa que l'apassiona. L'electricitat mèdica.
Bueno, què?
Què?
Un altre com aquell que fotia un endoll al cul als morts, eh?
Més o menys.
Giovanni.
En aquesta època en Jean-Paul es torna una mica boig. S'obsessiona amb l'electricitat aplicada a la medicina i també escriu textos que critiquen el científic Isaac Newton.
Hosti, no ens hi posem per poc, eh?
No, no.
Aviam qui hi ha parat avui. Newton.
Primer ha criticat tots els anglesos, tots. Només arribar. Anglaterra. Després l'Isaac Newton. La prestigiosa Acadèmia Francesa de les Ciències denega la sol·licitud d'admissió que en Jean-Paul havia presentat perquè el veuen massa caòtic. En Jean-Paul creu que hi ha una conspiració en contra d'ell. Un cop més, França sembla fer-li el buit. És que, com es diu, ningú és profeta a la seva terra.
Ningú, ningú. Mira el Mago Pop.
Mira. Sí, sí.
S'ha hagut d'anar als Estats Units i fer-se milionari allà.
Exacte.
Ah, bueno, no, que ja ho era aquí.
No, però bueno, mira.
Però menys.
Va haver de marxar de Badia del Vallès a Barcelona.
Mira, mira.
Perquè Badia... Abadia no volen màgia, Abadia. No.
Mare de Déu.
Abadia del Vallès són molt estrictes.
Públic molt dur, el d'Abadia del Vallès.
Molt dur, el d'Abadia del Vallès.
Bé, aviat el país farà un canvi interessant.
Aviam.
El 14 de juliol de 1789... A París esclata la Revolució Francesa. Es respiren aires liberals, aires de progrés i canvi... El nostre amic està entusiasmat amb aquest gir. Per en Jean-Paul, aquesta revolució és una qüestió personal. Les persones que fins ara han governat són els que s'han burlat d'ell i no l'han deixat entrar a l'Acadèmia de les Ciències.
Ho té clavat ben endins, això.
Home,
eh?
Però no oblidem que els nobles poderosos també són els que el van fer ric durant l'època que va tenir la consulta privada. Sembla que hagi oblidat molt de pressa qui va enriquir-lo. Però en Jean-Paul Marat opina que el passat, passat. Ara és hora de mirar el futur.
Molt bé.
En aquest punt de la història penja la bata blanca i funda un diari. L'amic del poble. Ara vol ser periodista.
Carai, tu. O sigui, la qüestió...
És que no cal estudiar res, només qüestió de voluntat,
no,
eh?
No.
Vostè què vol ser, periodista?
Oh, sí, endavant. Endavant, home, endavant. Des de quan s'ha de tenir el títol de periodisme?
Bueno, aviam. Sí que pots... Tens una mica més de marge que amb el de medicina, diguéssim.
Sí, i que el d'arquitectura.
Sí, vull dir, si escrius un article sense el títol no mataràs ningú, en principi.
No, en principi no.
Ara,
no.
Si et cardes operar algú sense el títol,
I
mica més arriscat.
Et paga el seguro, almenys.
Cada dia es lleva i encapçala la redacció del seu diari per poder explicar l'última hora de la revolució. És una redacció on, de moment, ell és l'únic redactor.
A veure...
Això també...
Espera't.
Le traigo un café, senyor. A quién?
A quién? Si és usted... Soy yo. Usted soy yo.
Usted soy yo.
Això és com el nano aquell que vol fer un diari. Bueno, això ho feia jo quan era petit, amb una màquina d'escriure. Jo també volia fer el meu diari.
I tenies allà uns ninots que feien de periodistes?
Ninots tenia. No tenia ni ninots.
Sol, allà sol. Al quarto amb una màquina d'escriure.
Li deia algun meu germà sudava de mi completament. Clar. Estava allà fent alguna bestiesa.
Quina ràbia els germans grans quan no volen entrar en el teu univers.
Sí,
no?
Sí, però és que aquest era el petit.
Hòstia.
Imagina't.
Clar. Jo em passava amb el meu gran...
I no volia entrar,
Per què no juguem? Mira, he muntat aquí el quarto, això serà...
Un castell.
Això serà un castell i tu fas de... que vols invadir el castell... I el tio escoltant Nirvana, què vols?
I quan estàs a l'època d'escoltar Nirvana no vols
saber
res de castells?
No sents res. El diari només el té a ell, en nòmina, i ofereix pocs exemplars. Això sí, després de cada publicació, se sumen nous afiliats. Les opinions exaltades a favor de la llibertat criden l'atenció dels lectors. En Jean-Paul va tan fort que el seu diari comença a ser conegut com la ira del poble. Així és com l'anomenen els sectors més moderats.
Jo ho publico, tu, si no és veritat, després ja... Ja ho corregirem, no? És que això va així, però si tens una primícia s'ha de treure. Tenim primícia o no? Doncs tira-la.
Tira-la.
És veritat allò de la Letícia?
Ja ho mirarem, bueno, ja ho mirarem. De moment publica-ho.
Sí.
Ja ho mirarem. Els seus articles són tan radicals que l'any 1789 el foten a la presó.
Hòstia, no.
Això provoca un augment de la seva popularitat. Un cop surt de la garjola, es veu obligat a refugiar-se a Londres perquè sap que hi ha molta gent que el vol veure mort.
És un no parar d'anar a Londres,
Sí, tu. De França a Londres, de Londres a França. Un cop a Londres veu que l'acció li queda massa lluny. Les informacions dels seus corresponsals li arriben tard i malament.
Però quins corresponsals, desgraciat, si ets tu mateix?
En Jean-Paul creu que val més arriscar-se i tornar al peu del canó. Noi, no està ben lloc, tampoc. Al cap d'uns mesos se'n torna cap a França.
Hòstia, nano, el del lloguer del pis de Londres deu anar loco, eh? No, aquest mes no me'l cobris, que no vindré.
Noi, París és una olla a pressió. En Jean-Paul ho veu tan fotut que decideix amagar-se al clavegueram de la capital francesa. De Londres a les clavegueres de París, eh?
Però què, en què s'està convertint aquesta història? Què és això, les tortugues ninja?
És el mestre Estellicó.
Sí.
Com ja us podeu imaginar, les condicions allà baix són molt poc higièniques.
Les clavegueres de París del 1700. Ha de ser maco de
home,
veure, eh?
Home,
ostres, no, home, no hi haurà tovalloletes.
No.
No, no es farà el tap aquell.
Aquell tap però no es fa, però...
Es farà d'una altra cosa.
Alguna rata morta la trobarem. Hi ha tanta brutícia que en Jean-Paul acaba enganxant una bona merda. Dermatitis seborreica. No cal ser metge per saber que no és bo això, eh? No. Una malaltia que li deixa la pell feta un cromo, amb uns grans i unes picors molt desagradables.
Hòstia, nano. Bueno, no eres tan... No eres metge?
Ara?
Malat?
Què?
Diagnostica't!
Exacte.
Diagnostica't!
Sí, mira, una mica de pomada... Com t'haurien anat bé les assignatures que no vas aprovar ara, no ara, eh? No hi ha temps per mirar-se el tema de la pell. La situació del país és massa extraordinària. El 1791 es proclama la monarquia constitucional. Com que el poder del rei Lluís XVI queda molt tocat, el rei intenta fugir per buscar aliats. Durant la seva fugida, ell i la Maria Antònia són detinguts. En Jean-Paul surt de les clavegueres.
Va? Què passa?
Què ha passat? Com està tot? Literalment surt de les clavegueres i publica un text on diu que l'intent de fugida dels reis mereix un càstig exemplar. Ell reclama la pena de mort.
Un tio que surt de les clavegueres amb un article, eh?
Sí.
És l'equivalent d'avui un tio que penja alguna cosa a TikTok.
Sí, sí, sí.
Ha d'executar el
Qui
Felip,
ho ha dit,
Felip
això?
VI, aquell que, de
aquell,
TikTok.
Aquell que té tots aquells grans vermells a la cara.
Aquell tio podrit que ha sortit, aquell que va ple de merda.
Diu que han de matar els reis.
Ah, mira.
Els més revolucionaris decideixen actuar. Entren a les presons de París i executen, sense judici, tot aquell que pugui ser considerat contrarrevolucionari. Al voltant d'unes 1.400 persones són assassinades.
Oh, carai. Aquí veus que l'has liat, eh?
Sí.
Hòstia, poder aquell post que he fet...
Cuidado.
Se m'ha anat de les mans.
Esborra el tuit de Jean-Paul.
Esborra i demana perdó.
En Jean-Paul, com una rateta, quan ha vist que ja no hi havia perill, ha sortit del seu amagatall. El 1792 es constitueix la Convenció Nacional de França, el nou Parlament. El país passa a ser una república i en Jean-Paul deixa de ser periodista per ser...
Ai!
Diputat. Ara sí!
Ara sí, el cercle està complet, ja està feta la metamorfosi del gandul. És el... Bueno, és el cicle. El cicle del gandul és aquest. Tocant-se els ous tota la vida, liant-la una mica...
Ja està.
I de cop i volta...
Diputat!
Com és que... Què és diputat, aquell nen?
Mira.
Aquell que anava amb nosaltres a classe.
Ha trobat l'única cosa que pots fer sense estudiar.
Sí. Sí, 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 sí.
És Des del seu seient, en Jean-Paul reclama la pena de mort pel rei Lluís XVI. Ara està més entusiasmat que mai amb el nou artefacte anomenat guillotina. En Marat és com un nen amb sabates noves. No pot dormir pensant que estrenarà el seu nou joguet sobre el coll del rei.
Jo et dic una cosa.
Anem... Sí.
Una mica d'il·lusió.
Home, a fer gràcia.
A fer gràcia.
Per veure-ho, per veure-ho.
Per veure-ho. Per veure-ho. Tu, que han inventat una cosa nova que es veu...
Aviam.
Provem amb el rei.
Ah, aviam.
Basta per veure-ho.
Per veure-ho, sí. Després que el rei, la reina i la majoria de nobles han mort, França es polaritza. El sector més moderat, els girondins, consideren que s'ha de frenar aquesta esclatada de violència. Els més radicals, els jacobeus, pensen que aquest és el camí per purgar França. No cal especificar en quin bàndol es troba en Jean-Paul. Les seves intervencions des del Parlament fan que els girondins el portin a judici, però el Tribunal Revolucionari l'absol i el manté amb la condició de diputat.
Molt bé.
Els jacobeus tenen el control de la cambra i el poble del seu costat. Després d'aquest intent per fotre-la a la presó, els més moderats també han d'anar en compte si no volen passar per la guillotina.
Havies d'anar al tanto en aquella època,
sí.
Sí. No em xerris massa.
M'han tancat el compte de Twitter. No, no.
No, no.
No, un altre compte t'han tancat. El de la vida real. Abans, però, en Jean-Paul ha de portar a terme la seva venjança personal. Us en recordeu de l'Acadèmia de les Ciències?
Sí.
Aquells que no el van deixar entrar mai?
Sí, sí, sí.
Després del magnífic escrit sobre la gonorrea?
És que...
Doncs en Jean-Paul, marat, decideix eliminar-la. Suprimeix l'Acadèmia de les Ciències.
Home.
Ara què?
Home, això és anar molt a fons.
És gros, és gros. En Marat s'ha fet un personatge tan famós que rep cartes d'admiradors constantment. Ell sap que algunes d'aquestes cartes són escrites per espies, per traïdors. Val més anar en compte. Un dia,
sí,
rep una carta d'una mossa que diu que té informació privilegiada sobre on s'amaguen uns girondins traïdors.
És la carta aquella de la Charlotte Corday.
Ah, exacte.
Jo no me n'oblido d'aquestes coses.
Ell decideix estripar-la i no fer-ne cas. Ara ens situem a la vigília de l'aniversari de la presa de la Bastilla. Els ciutadans de París estan preparant la celebració. En Jean-Paul observa els moviments de gent des de casa seva, concretament des de la finestra del seu bany. La malaltia de la pell que va enganxar les clavegueres el fa anar de bòlit. L'únic que serveix són uns banys que fa durant llargues hores.
Tu el que vols és estar allà a l'aigua, tocant-te la cuca, nano.
Ara.
No, és que per una malaltia he d'estar en un spa dues hores cada dia. Ah, no.
I aquesta ampolla de xampany, sí,
què?
Això què
és? No, va bé per la pell, m'han dit que va molt bé.
De cop, sent un rebombori al replà de l'escala. Una noia sembla cridar el seu nom des del passadís.
Marat!
Marat!
Ja s'hi criden pel cognom malament, eh?
Ell ordena que la deixin passar. La nostra coneguda, la Charlotte, entra al lavabo on s'està banyant en Jean-Paul. Ella li explica que té informació privilegiada sobre uns presumptes girondins fugits de la justícia. Des de la banyera li demana els noms per publicar-los.
Vol tancar l'aixeta, sisplau, que m'està quedant nerviós ja.
Que de gota, de gota. No pots banyar així, quins nervis, no?
Hosti, home!
Banyar-te i que vagi caient la goteta.
Per favor,
és que més que relaxar-te t'estressa, no. Això. D'aquí menys de 8 dies aniran a la guillotina. Deixa anar en Jean-Paul. Llavors la Charlotte es fica la mà dins del vestit.
Ep, què passa aquí?
I treu un enorme ganivet i li clava el pit nu d'en Jean-Paul.
Quina angúnia, perquè a més hi ha l'aigua calenta allà.
Ai. La sang comença a brollar i l'aigua de la banyera queda tenyida d'un vermell intens. En Jean-Paul, marat, és mort. Tot seguit, la criada entra a la cambra. Com sabeu, la Charlotte és detinguda allà mateix. L'amic del poble mor un 13 de juliol de 1793, un dia abans que es complissin 4 anys de la presa de la Bastilla. Amb el seu assassinat, la figura de Jean-Paul guanya encara més popularitat i el poble el tracta de màrtir. Rep un funeral multitudinari i s'aixequen estàtues i monuments en el seu honor per tot França. Durant la República Jacobina s'escriu el següent text en què se'l compara amb Crist.
Oh, què dius?
Sí, llegeixo.
Això sí que anem fort,
sí,
no?
Sí. Tampoc va... Hi ha un altre que no va estudiar, tampoc. Com Jesús, Marat va estimar fervorosament el seu poble, res més. Com Jesús, Marat va odiar els reis, els nobles, els sacerdots, els rics, els mediocres, i com Jesús, no va deixar mai de combatre aquestes pestes de la societat.
Sí, però que jo sàpiga, Jesús no tenia la pell podrida, eh?
No, ni va fer cap escrit de la gonorrea.
No, ni va morir en una banyera, que ha sigut molt raro.
Hòstia.
Perquè llavors què fas?
Hòstia, quin...
En comptes de portar creus al coll, que
una banyera,
un plat de dutxa.
Que raro. Quina molt religió raro. Més rara, no?
Aquests qui són, els de la banyera? Oi, els de la banyera, cuidado, que estan cremant bruixes.
Hòstia, tu allà, a la salle, sobre la pissarra, una banyera.
Una banyera.
Que raro.
Una banyera amb un pavo dins,
un
mig,
pavo
mig muñeco.
Molt estrany.
Molt estrany.
Sort que van fer
sort
la creu.
Sort que el van crucificar.
Sort.
Respecte.
És de molt més bon fer collarets.
Molt bé, molt bé. Qui devia ser el primer que va tenir una paradeta amb collarets de Crist?
Un visionari.
Perquè me l'imagino per l'època allà.
Devia ser un català. Aquí hi ha negoci, Josep. Ha negoci.
Mira, i la paradeta allà.
Sí.
Collarets de la creu, flautes peruanes. Com
que flautes peruanes, senyor, si no s'ha descobert Amèrica encara.
Ah, per favor. No, devia ser algo més, no? Setrills d'oli.
Setrills d'oli, creus de Crist. Què hi ha amb això de la creu de Crist, què és? És per portar el coll. Mira, Josep, mira.
Posa'm un citrill i la creu. Com vam explicar el seu dia, la mort de Marat dona pas a un dels períodes més negres i tristos de la història de la Revolució Francesa, el període conegut com el Terror.
Oh, tristos, tristos. Ben emocionant, allò, eh?
Sí.
Vist en perspectiva, sí, i des de Catalunya.
Ah, sí. Sí. En fi, Jean-Paul Marat, el voleu
foto,
veure?
Què tens de foto?
Tinc
què
la foto... Bueno, és un retrato.
Sí.
D'una... Bueno, del moment de la banyera.
El moment de la banyera. Bon quadro.
Sí, passa que... Bueno, s'estava banyant com tapat amb llençols. És estranya l'escena. Mira'l.
Aviam.
És en Marat.
Preciós aquest quadro de David. Mm-hmm. Sí, té com... Home, perquè té la tauleta davant, perquè s'ha muntat
una fusteta sobre la banyera. Jo ho vaig fer un dia, això, amb el portàtil.
Aquella cosa del portàtil?
Sí.
Que té com una mica de coixinet, sí, eh? Els Reis em van portar un molt
maco. Per ficar-t'ho a la falda,
no se't cremin els testicles si et poses només el
portàtil.
Que és el que passa, sí. I en Marat s'ho va muntar aquí.
Està molt bé.
Bona punyalada, eh?
Sí.
Punyalada trapera.
Sí.
Bueno, en fi, Jean-Paul Marat, què us sembla, públic? És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
No, eh?
No!
Però era un rebu...
Però a veure.
Fuera!
Que ha vingut gent de la noblesa, avui.
Sí, ja ho estic veient.
Gent molt de dretes.
Gent de... Sí, de la burgesia camperola.
La burgesia catalana, eh?
Sí.
Tenim una representació molt gran de la burgesia catalana.
Agricultors pijos, també sí. Hi ha gent de la, intel·lectuals, hi ha metges i geòlegs.
Clar.
I mestres, sí. Enginyers, també. A veure, Charlotte Corday va entrar?
No ho recordo.
Perquè
no,
si no,
recordo.
aquí què està passant?
És molt estrany.
Entre ni uns ni altres.
No, és molt
aviam
estrany.
Si serà odi als francesos, directe.
Va per aquí la cosa. Per revolucionari que fos, era francès,
sí, era
no ens
francès.
Agrada.
Val.
Doncs res, escolta, la democràcia mana, per tant, Jean-Paul Marat no entra al búnquer. Fora!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bé, Neus Rossell, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola.
Que tu també odies els francesos?
No.
No.
No, home, perquè vaig tenir amics francesos, jo.
Clar. Tu vas viure a Ginebra.
Per això.
Més o menys són francesos.
Per això. Sí, jo no els odio, no puc.
No pot odiar.
No puc, perquè ja està fet, a més.
Ja està fet.
Però es veu que allà a Suïssa...
Què?
Clar, allà cobren molt bé quan treballes a Suïssa. Però després hi ha gent que vivia a França per pagar els impostos a França, que eren més baixos que a Suïssa, però treballaven a Suïssa i cobraven el sou de Suïssa.
No m'ho puc creure.
Els frontaliers, en deien.
Els frontaliers. Això és molt
és
fort,
és molt lleig,
és
això.
És fort.
Ostres, això és molt lleig i
és com anar a viure
a Andorra. Jo no ho faria mai perquè Andorra em queda molt lluny, però és molt lleig.
Vinga, va, a veure, més coses us porto.
Aviam.
Durant la seva època de filòsof, us en recordeu que va ser filòsof?
Sí.
Al principi?
Sí, bueno, tens rampells.
Va escriure un assaig, perquè només feia que escriure assaig aquest noi, que negava la necessitat de la ciència per la filosofia, d'acord? Les afirmacions eren tan bèsties que això va fer que un gran i conegut filòsof es fixés en ell.
Qui?
Estem parlant de Voltaire.
Voltaire, home!
Voltaire, el propi!
Molt bé, no, Voltaire?
Va, i tant. El que passa que s'hi va fixar, però no vol dir que li agradés el que deia.
Ah.
De fet, el va qualificar molt negativament, però només per això, només pel fet de que Voltaire es fixés en ell, doncs ja va fer que la resta de pensadors sabessin que en Jean-Paul Marat existia.
Exacte, sí, que parlin ja de tu, sigui ja bé o malament. Sí. No?
Exacte. Això li va donar una empenta per obrir-se camí en l'oratòria. I és que aquell nano parlava d'allò més bé. Amb els seus discursos es posava molta gent a la butxaca i això feia que el seu amic David al·lucinés.
Sí, en David el pintor.
En David.
Exacte.
Ah, mira.
Sí. El nom complet d'aquest amic és Jacques-Louis...
Jacques-Louis David.
Exacte. I és el pintor del quadre La mort de Marat.
Que el
és
que hem
el
que...
vist. Exacte. Un quadre exposat al Museu Reial de Belles Arts de Bèlgica,
bon
si el
quadre.
Volem a veure. En David va quedar tan tocat per l'assassinat que no només li va pintar el quadre, sinó que ell mateix va encarregar-se de l'enterrament.
Està molt
que
bé.
Es veu que va estar tan i tan bé.
Ah, sí?
Es veu que molt bé.
Es veu que molt bé.
Es veu que
molt
bé. Sí.
Llàstima que no hi anessis Montserrat, perquè
exacte.
Va ser preciós.
El cant dels ocells en francès.
Oh, que maco.
I és que l'admirava de veritat. Aquella oratòria era meravellosa. I en canvi ell, doncs, no podia estar a la seva alçada. Va. Ell no podia parlar d'aquesta manera. De fet, mai ho va poder fer.
En David?
Sí. La pregunta, mira, la pregunta va per la gent de Tarragona.
Primera fila del búnquer avui, sí. Gent de Tarragona.
A veure, ara estem parlant de David, eh? Per quina raó en David no podia parlar tan bé com el seu amic Jean-Paul Marat?
Bueno.
Opció A, era tartamut.
Ostres.
Opció B, tenia una deformitat facial.
Vaja.
Opció C, tenia un dialecte d'allò més tancat i no se l'entenia.
Tartamut, no? El dialecte.
Dialecte.
Ah, no sé. Sí, sí. No sé.
Dialecte.
Tu què deies?
El tartamut, però és més...
Podries,
sí. No, el dialecte.
Sí, no podem dir el dialecte.
Va. Sí, dialecte.
El dialecte. Sí. Estàvem una mica entre dialecte i tartamut. S'han decantat per dialecte.
Vinga, doncs Neus. A veure si és el dialecte.
Oh!
No, si no és dialecte...
Era...
Doncs no, era tartamut. Estem jugant això.
Jo us recomanaria al públic del búnquer que sempre que estigueu entre dues opcions, normalment és la que no... És l'altra.
Sí.
És l'altra.
Tenia una deformitat a la cara i això feia que tingués moltes dificultats per poder parlar. És per això que s'expressava pintant quadres.
Sí,
molt ben fet.
No és que nasqués amb aquest problema, eh? El nano es va esgarrar la cara en un duel als 20 anys, tot per una dona.
Oh!
Li van clavar un ganivet a la galta esquerra.
Oh, no duia una pistola d'aigua a l'altra.
No.
Oh.
No, no.
Però vaja, ell ja estava acostumat a això dels duels perquè sabia com que es podia molt, acabar molt malament. És perquè que... el seu pare
sí.
ja va morir en un duel d'aquests.
Doncs notifiquis.
Clar, home, notifiquis. Si ho saps, no t'hi posis, home. Però tingueu pietat perquè tothom tenia paraules per descriure el seu aspecte. Un escriptor escocès important el va visitar i va comentar que, cito textualment...
Aviam.
La fisonomia d'en David era la més horrible que havia vist a la seva vida i que el pintor utilitzava el pinzell tacat de sang.
Carai.
I tot perquè tenia una deformitat, ho trobo
Ai,
fort,
mira,
això.
Ja està, li han clavat un ganivet a la cara, no passa res, tampoc.
Vinga, va, seguim. La va. Mort de Marat va desencadenar un cercle de violència que va començar l'any 1793, perdoneu, sí. i va durar un any.
Mm.
Es va acabar perquè van guillotinar a
Robespierre,
exacte, el líder del Comitè Salvació Pública,
sí.
que tenia facilitat en posar gent a la guillotina
sí.
i ha prohibit tot tipus de crems.
Sí, 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 sí. O sigui, tenia tanta facilitat que va acabar ell mateix. Sí,
exacte.
No? Tu, és que no es pot aguantar això, tu.
Clar, va prohibir les creences, també el catolicisme és el que més, de fet. Eh? La gent que estava a favor de Marat va decidir entrar a les esglésies i portar a terme una acció concreta.
Endavant.
A veure, gent de La Portella.
Sí.
Aviam. Què hi feia aquesta gent a les esglésies per protestar? Opció A, destruir tot el mobiliari i robar tot allò que tingués valor.
Vale.
Opció B, cremar-les.
Les esglésies,
sí,
directament.
Ja, pam. I opció C, retirar els crucifixos i posar un bust de Marat al seu lloc.
Oh. La banyera.
La banyera penjada.
La banyera. Totes tres es resumeixen en canviar l'interiorisme.
No?
Sí, no?
Sí,
no?
Sí?
Sí,
sí.
Sí,
sí.
Sí? Sí, sí.
Volem banyera, volem banyera.
No, banyeres, banyeres.
Volem banyera, diuen.
Sí. Voleu el bust de Marat, eh? Vinga, a veure si és la C, doncs.
Molt bé.
D'això se'n deia descristianització i l'objectiu era reemplaçar els crucifixos pel bust de Marat.
Clar, clar,
creien
clar.
Que durar-lo faria que es convertís en una salvació temporal durant el règim del terror que heu comentat.
Molt bé.
Sí, ha de fer bastanta gràcia treure sí. una creu i posar... Ui, tu traiem la creu i posem aquesta cara.
Posem
aquesta
cara.
Vinga, va, i parlant de crucifixos, que abans heu comentat, qui va ser el primer que va posar la...
Sí, la primera paradeta.
Bueno, doncs,
tens
mira.
Aquest dato?
No, encara no, però... però... A Colòmbia el crucifix hi ha el crucifix més gran del món.
A Colòmbia?
Sí.
Colòmbia, sí, que són creients.
Sí, molt.
A veure, em podíeu dir quan medeix de llarga aquella creu? Vosaltres
de llarg, eh? De dalt a baix.
Ens l'hem de jugar, eh? On no, val, no tenim més datos. Està posada
no,
a Colòmbia,
ara,
eh?
Sí, però bé, bueno, si donen ells i vosaltres
val,
us ho penseu,
val,
ja està.
Val.
Gent de Vilallonga del Camp, atenció. Aviam. Opció A, 23 metres.
Bon jambo.
Opció B, 56 metres. I opció C, 80 metres.
80 metres de creu?
56 si voleu... sembla exacte, però...
Sí.
Si voleu una referència, un pal de telèfon no són 6 metres.
80?
Vinga, la juguem a 80.
Vinga,
80.
Què creieu?
80.
80 metres, eh?
Sí, sí.
Vale, doncs vinga. Oh.
Sí, sí, preu per preu.
A lo loco.
Correcte! 80 metres de
de creu. Bueno,
a veure.
Sí, guita, preu per preu, sabates grosses.
Sí, 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 sí. Es tracta d'un Jesús Crist inclinat que reposa sobre una creu on hi pots entrar dins. És una espècie de capella que fa 120 metres, que mare és la mida del crucifix.
Ara l'estic veient, però Jesús Crist inclinat, em pensava que era com...
No, 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 està inclinat. Uiteu-lo. És això tan gros.
Ah, però com... no està alçat, està apujat a terra.
No, no, ja, és, ja està reposant, està
pots
inclinat. Caminar,
pots caminar-hi per sobre, com si diguéssim.
Sí,
oi, la, dins... la creu té porta, pots entrar dins.
Exacte,
la creu.
Exacte, i poden cabre fins a 500 persones.
Que maco.
Hòstia, clar, l'has de, mirar, l'has de mirar amb dron.
Diuen que es pot veure des de l'espai, eh?
Fixa't.
Hi ha un senyor enguixant.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
Es veu la mida de les persones?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En fi...
Bon Crist, eh?
Han encertat la resposta, segona i tercera fila, excepte els de la primera. Tots podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack per fer una bona calçotada, que se l'emportarà...
Qui encerti la cançó de la Neus?
Un moment.
Què passa?
Un moment que no.
Ara és complicada.
Bueno, però tu ets de primera fila.
Oh, primera sí, fila no participa.
Espera't un segon, perquè si no la respon...
Si no la respon ningú, de la primera fila la té la punta de la boca.
No em surt.
Enxen...
Tu diu? No. Enxen, diu.
Tu diu.
No. La mirada d'enxen.
L'ombra.
No sé què i...
Sí, però no sé què.
No sé què és la persona que canta.
Sí, sí, sí.
Torneu a tocar una mica. Torneu, va.
L'ombra de Son Chen.
L'ombra
de Son
Chen?
No! A veure, un moment.
Però de qui és? De qui és l'ombra?
Però sí, o sigui, ja va bé, eh? Perquè sí, és de l'àlbum No sé qui i l'ombra de Son Chen. Qui és el No sé qui?
Qui és?
Ai, una és noia.
L'Anna Roig, sí senyora, l'Anna Roig, i la cançó es diu...
Jetem. En francès, perquè estem parlant de França.
Jetem, això ho ha endevinat l'Esther, per ella les conserves. Fort aplaudiment per l'Esther i la Neu.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Hola, Bunker. Mira, acabo d'escoltar un capítol vostre que heu mencionat el futgolf. Sí. I jo, que recordi, amb el meu germà i els meus cosins ens vam inventar el futgolf quan érem petits, que... és una mica diferent al que realment és, però ens pensàvem que era superinnovadors, que això ho patentaríem i que ens faríem multimilionaris. I la meva pregunta va per aquí, ja que quin és el somni o la vostra fantasia de petits que ara us en recordeu i dieu, vaya chasco. Mira, moltes gràcies.
Pobreta.
Pobreta. Patenteu tot, per absurd que sigui, perquè als Estats Units tothom s'ha fet milionari amb gilipollades i aquí... Bueno, les anem veient caure.
A mi m'agrada la veu de nen o nena petita i que digui, a veure, jo que recordi... I dic, home, tampoc has d'anar gaire lluny. Vull dir, que recordi jo quan era petita...
No sabem quina edat tenia aquesta noia.
No.
Teniu algun somni en el que preteníeu fer-vos milionaris quan éreu jovenets?
Ostres, jo era molt auster de petit.
Jo també.
Volia ser milionari de saque.
De saque, sense un negoci previ.
Clar, no hi havia negoci pel mig. Jo tenia molt poca inventiva pels negocis. Jo volia fer-me ric escrivint i fent coses sense... Bueno, tocant els ous una mica... que he aconseguit, bàsicament. Bastant. O sigui, és tot correcte.
Jo sempre he pensat en treballar.
Però si la seva joguina era una goma de pollastre, perquè no tenia piano.
Perquè feia música.
Mare de Déu. No recordo especialment...
Alguna idea brillant amb la que fer-te ric? Cap?
Segur. Jo de petit ja rumiava coses.
Home, tu volies fer aquell restaurant on només sucar coses.
No, això era idea de l'Albert Pla.
Oh, però sí, això és guai. A mi jo em vaig quedar amb això.
Tenia una idea que era fer un restaurant de sucs de plats, sense el plat en si.
És meravellós.
Pollastre al forn, el suquet aquell que queda.
Oh! Pues, amanida de tomata.
Llavors tu tens,
home, tens si
un pa bo i, sí, ja i et van portant els sucs de restos de plats.
És meravellós. Ara, no siguis sobremenjat el d'abans.
No, el d'abans és opulència. Es llença.
Tot. Ni es donen...
No, no.
Tu mates un tema social.
Mates un xai sencer.
Exacte. Sí.
I fas un xai al forn amb les verduretes. Cardes el xai a les escombraries.
Les verduretes també, tot.
I et quedes al suquet.
Però en el plat del suquet va implícit el preu del que ha costat el xai.
Sí.
Val 50 euros el suquet.
És un restaurant només per milionaris. Que t'ho pagarien, eh? T'ho pagarien, són bojos.
Oh, i tant!
Però deixa de parlar d'això. Anem a fer un briefing ara, quan
acabem. Ja podem anar-hi.
Ja vull ser accionista majoritari.
Ja li pagarem uns royalties amb l'Albert.
No, home, no. Deixarem que vingui sempre de franc a dinar. Ja està. No vol diners.
La Neus de Vilanova de l'Aguda diu que ens ha portat una cosa.
Vilanova de l'Aguda, eh?
On és Vilanova de l'Aguda, Neus?
Ui, com pel Prepirineu de Lleida.
Prepirineu?
Pel Prepirineu de Lleida.
No arriba. Però aquí, al costat de Pons.
Al costat de Pons, vale. Ara ja
però,
ens situem.
Però sí que és la part no tan maca de Lleida, no?
Sí. Molta gent que puja cap a Andorra.
No, siguem sincers. Jo que han dit que sóc de l'Empordà,
sí,
que ja no ho sóc, però ho havia sigut, d'on és, de Figueres, i fan aquella cara de... La part lletja, dic, evidentment que és la part lletja.
No, però...
No, és bonic.
Està bé, aquell cantó. Sí. No.
Mira, ens ha portat un...
Què és això?
És gros,
és un croissant gegant. De xocolata.
Mira.
Ho esparreco perquè...
Mare de Déu.
És que és veritat, és un croissant gegant,
sí, clar. Ui,
que...
És que no s'hi posen per poc. Sort que és metgessa.
Sí.
Mort. Sí. Per què no feu allò de l'espagueti i menges tu per un cap i tu per l'altre cap?
Perquè no arribarem mai.
I a mi no m'agrada la xocolata.
Ai, és veritat.
Però jo crec que aquesta punta no deu tenir xocolata.
A veure. No m'esparrequis el croissant, que és molt maco tot sencer. Nano!
Home, ha dit punteta i jo veig que sortit. Sí.
He arrencat un trosset i m'ha sortit un croissant normal.
Això ho fan allà, eh?
El
forn.
Home, que bé, que bon olor.
El parató.
Sí, sí.
La gent de Barcelona part expressament, eh?
Molt bo.
Escolta,
molt
això és una passada.
Molt bé.
Ho repartirem entre la gent del públic.
La gent de Lleida, què passa?
Escolta, Neus,
coneixeu algú que s'ho pugui fotre tot, això?
No.
Jo sí.
Sí.
No, si conec algú, no, que sigui jo.
És veritat, jo també la, conec, em penso.
La Neus és metgessa, fa molts anys que exerceixes.
No.
Un any. Explica'ns alguna anècdota de metgessa en el teu primer any de metgessa.
Uf, és que no sé.
Estàs en un CAP, en un hospital?
No, jo estic a l'hospital ara.
A l'hospital.
Sí. Perquè sóc resident de primer any.
Resident, molt bé. Hi ha molta grip ara, diuen, eh?
Moltíssima.
Però la grip no ens interessa. Sí. Interessa gent que ve amb...
I molta llista d'espera...
Gent que ve amb coses a dins del cul.
Sí, això
ens interessa molt.
Gent que ve amb coses a dins del cul, això ens agrada.
Sí. Doncs pues això està bé. Jo el que he vist així en un any...
En un any ja n'has tingut un, eh? Vol dir que l'estadística... Sí.
No, és un no parar.
És un no parar.
Un desodorant d'esprai.
D'esprai?
D'aquells llargs.
Sí. Jo m'haguessis dit de bola, vale, però d'esprai.
De bola, sa pasta.
Però...
De bola és molt més fàcil perdre.
Però el de bola...
D'esprai, com i no, pots agafar amb la mà.
No, però
és difícil, eh? Perquè si no el treus, l'has d'operar, vull dir. No.
Però i quan s'asseu, cada vegada fa... Psss.
No, home, se l'haurà ficat a l'inrunes.
No ho sabem.
Amb el tap.
No ho sabem.
És el que us dic, no li vaig preguntar.
A mi el de bola em sembla que té l'entrada molt més agradable.
No, sí, ja hi és humit. No?
Quan et tires un pet així ja no fa pudor.
Clar.
Ja ve lubricat. Això que diu, ara
i ho veu poder treure?
Jo crec que sí, vull dir, jo només vaig fer com la part del principi i llavors ja...
La part
del principi?
Quina és la part del principi?
Però com es diu vostè?
La radiografia i això, i ja està, després ja...
I com ho explica la persona en si? Quan arriba allà, què diu exactament?
Ah, que no es posava per aquí? Ara té la xella.
Es parla...
Diu, he tingut un accident.
Sí. Arriben...
Sí, mai és com per una acció directa. De...
No, ha caigut. He caigut a sobre, anava despullat. Ostres!
El tio arriba i diu, vale, et comento, doctor.
Saps els esprais de desodorant? Sí.
Doncs al final...
Doncs mira, el porto dins del cul. Sí.
M'hauràs de mirar perquè el tingui dins el cul. Ara els joves fan això de...
Que
quan una cosa els agrada molt, els diuen...
pel cul. M'ho fico pel cul, això.
Què dius ara?
Ostres, quin croissant més bo, me'l foto pel cul.
Diuen això?
Sí.
Ara ja ho fan més curt, diuen pec.
Exacte, sí.
Pec, pec. Hòstia,
abans us en recordeu que ja t'ho pots cardar pel cul, això? No vull pas, jo.
Ha canviat el significat.
Era de cop és molt bo.
Hem passat de cardes aquest croissant pel cul a...
O sigui, jo vaig a veure un espectacle que m'agrada molt i dic, pel cul me'l cardaria.
Pec, senyor.
Sí.
Heu anat a veure l'il·lusionista, me'l foto pel
cul. Pec.
Em peio, me'l cardo pel cul. De lo que m'agrada.
De lo que m'agrada, me'l cardo pel cul.
Està
doncs,
molt bé.
Doncs no ho feu. Bueno, ho feu, no. Evidentment feu-ho,
no, però... No, i en tot cas, ho parlem-ho, primer parlem-ho, primer
sí,
parlem-ho.
Sí.
Un metge em va dir que sí que havia tret una mortadela del cul d'un pacient.
Una mortadela?
Sí.
Home, és més tubeta que...
Ostres, amb la cara d'en Miqui.
Em penso que no era de les tan grosses,
val,
però deia...
Amb olives.
Va bé perquè té el cordillet,
clar.
El cordillet per darrere. I llavors
clar.
Li sortia el cordillet
pel
darrere i vam poder
treure. És que automàticament tot el que té forma fàl·lica hauria d'anar amb cordillet.
Sí. Ja està. És que
el desodorant és cordillet. Tens de seguretat.
La legislació hauria d'obligar les empreses de packaging a tot el que pugui entrar per allà d'un cordillet.
Cogombra.
Cogombra.
Cordillet. Cordillet.
Cordillet.
Desodorants, cordillet.
Cordillet.
Cordillet a tot arreu.
El Búnquer és el programa amb més làtigo fuet de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix dos.
Bona nit, búnquerins. Estava pensant ara que si quan tots anàvem amb el Windows 95 i com a molt el 98, el món semblava que s'havia d'acabar amb l'efecte 2000. Ara que estem tots hiperdigitalitzats i amb Androids i iPhones i tauletes i teles intel·ligents i neveres amb internet i
sí,
tot això, sí. I ChatGPTs
sí.
I... Bueno,
sí, ja m'ha entès, ja m'ha entès.
Quin serà el nou efecte que farà que es destrueixi el món?
Jo crec que és l'accés de fotos... Ja no se guarden tantes fotos.
Oh,
perquè tu mires el mòbil de la gent i va amb 1.800 fotos. I hi haurà un dia que la gent dirà ai, no m'hi cap, i ho començaran a penjar un servidor i un dia un tio farà acceptar,
i aquest tio destruirà el planeta
i explotarà tot.
Mira, ara vaig a mirar quantes fotos
Quantes fotos tens al mòbil, ja veuràs, una bestiesa. Una barbaritat.
Recents, 7.284.
Oh! Recents, eh? Imagina les antigues.
Clar, clar.
Recents, mira, jo ara mateix, fotos...
I l'última que tinc és una foto de la Neus vestida de manaia.
Sí. Jo...
Anava amb roba sota, eh? Que ningú es pensi que les
sí.
Estrany.
Ah. Sí, les de que no porta roba sota són...
3.800 no en porto jo. 3.845 en tinc aquí.
Ostres.
7.000.
Jo en dec tenir unes 200 perquè encara vaig amb el Twitter que surt l'ocellet.
Perfecte.
Perquè no tinc espai de res.
I en Cut quantes en té?
El nostre realitzador, quantes n'hi ha al mòbil, Cut? 10.800 ell solet.
Ja em si netegem, eh?
Ah, exacte. I tot són fotos d'altra gent.
Mira, està... me les foto pel cul.
Déu-n'hi-do, eh?
I tot això està en un servidor que el tenen allà en un descampat a Vilanova de l'Aguda.
Això petarà.
Que està, és, escalfa, o sigui, va traient fum.
Sí,
tot això,
fatal, fatal.
Que algú va dir que si netegéssim el correu spam dels nostres ordinadors,
sí,
automàticament la temperatura del planeta baixaria.
Què dius ara?
Sí, feu-ho, això.
Ja ho he fet. Jo ara, el gener, aquestes vacances de Nadal, passades, em vaig entretenir a anar donant-me de baixa d'aquestes merdes de mails que arriben de propaganda.
Unsubscribe, yes, Peyu, yes.
I llavors vaig anar buscant correus electrònics antics del 2011 que vaig pensar, vos dic que els necessitaré.
Clar. No, hi ha gent que guarda
doncs
tot,
bé.
No guardeu res. No.
Vaig fer puesto, vaig fer puesto. Neus, no sé si algú vol fer
Mira,
alguna pregunta.
Mira, ara, aquí, ara vol parlar molta gent, d'acord? Hi ha en Joan de Tarragona, que ens porta coses.
A veure, Joan.
Perfecte, Joan.
Carai, Joan.
Oh, regal.
Oh, que maco.
És per tots, això,
home,
o té nom?
Obre-ho.
Hi ha dos paquets, eh? Mira, un cordill!
Ei,
un cordill.
Doncs endavant, si té cordill...
Ja sabem on...
Aquí hi ha una cosa que és de l'Abella de Tarragona.
El que té el Peyu són uns bombons d'un noi que s'ha dedicat a fer xocolata a Tarragona.
Molt bé.
Són molt bons.
Si puc obrir-ho, ja us en donaré.
És que també m'ho tenim al costat.
Sí, mola, perquè està ben embalat.
Mira, fins!
Oh, són xapetes! Atenció, una xapa que diu m'agrada remar.
M'agrada remar.
Això és perquè a Cambrils tenim un club de rem de banc fix
Ah. I... De banc fix vols dir que no aneu per l'aigua, no aneu per l'aigua.
Sí.
Ah, també. Sí, però, també.
No, bueno, per, perquè es mou l'asiento.
Ah, vale. L'asiento, ha dit, eh?
Ostres, i bombons... Escolta, entre el croissant i aquests bombons petarem, petarà la canya, eh?
Aquests bombons també te'ls pots fotre pel cul, eh?
Fa bona pinta. També.
Me'ls foto pel cul directe, això són de cafè, eh?
Sí.
Perdona,
això és deliciós, eh?
A veure, espera, que vol parlar més gent
sí,
de Tarragona
tenen,
o no?
Sí, després tenen preguntes també allà darrere.
Tranquils, que tenim mitja hora de programa encara.
Passa'ls-hi una pregunta.
Bueno, pues, això, Rem Cambrils, que està molt bé.
Rem Cambrils, ha fet la falca.
Endavant, endavant, endavant amb el Rem.
A veure, espera, que en Toni té una pregunta.
Vinga, Toni, bueno, jo us veig bé de tema de glàndula pituitària, sí? Que vau comentar l'últim programa, sí. Però si voleu fer esforç i això ja sabeu que podeu venir, esteu convidats sempre que vulgueu a remar. Però jo tenia una pregunta, un consell per part vostra. Quan aneu caminant i us trobeu aquella gent també embestida que al costat té allò de la Bíblia i abraça a Dios i tot això,
sí.
O gent que ve amb carpetes i us volen explicar alguna cosa,
sí.
Quina és la vostra tècnica per evitar-los o us pareu allà a escoltar la xapa?
T'explicarem com és la nostra tècnica, com quan la gent fa preguntes.
Mira,
és aquesta.
Feu veure que us sona alguna cosa quan no us interessi. Ai, em truquen. Ai, mira, ens arriba una notícia d'última hora. Ens acaba d'arribar una notícia que diu que l'empresa catalana Grífols ha anunciat que l'any que ve traslladarà la seva seu a Madrid.
Home!
Grífols explica que les pressions rebudes en els últims anys posen en perill la sostenibilitat de l'empresa i des del Consell d'Administració asseguren que abandonar els lligams amb el catalanisme farà que la situació s'estabilitzi. Cal recordar que des de principis de 2024 s'han acumulat desenes d'informacions acusatòries contra l'empresa. Malgrat que totes han demostrat ser falses, han afectat igualment la cotització borsària de la companyia, fet que l'ha portat a la fallida tècnica en la que es troba actualment. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé!
Adéu-siau! Yeah!